Fabricació pròpia.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment. Que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament. Però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa. Com és que avui se'l nota tan diferent? Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empenyi i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
Què tal, salutacions? Molt bona tarda a tothom i gràcies per venir. Aquest és el títol del nou disc de la Ludwig Bang, Tothom en parla, és el disc del moment, i avui estaran amb nosaltres al Fabricació Pròpia. Això serà a les 4 de la tarda. Un disc sempre, podem dir que és una nova oportunitat per aconseguir reptes, oportunitats que passen, i si no s'aprofiten, es perden. Tot just això no és el que li ha passat a Marc Guiu. Debuta amb el seu Barça, 17 anys, 2 tocs i gol. Això sí que se li diu aprofitar les oportunitats, i també, en el seu cas, podríem dir que el noi té molt, molt molt talent. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Salutacions, Marta Jargue, com estàs a la subdirecció? Els guions, la Candela Figueres, a la producció, en Ferran Capdevila i l'Uri Francisco. Francisco, què tal?
No puc dir que després dinat, però després dinarem breu.
Bueno,
cap problema,
bé,
tot fos això.
Bé, ja està bé. La Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, i a la vida pràctica ella, a la interpretació simultània, tota l'hora, Marta Medina i Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Avui he fet les calçofes amb pernil, llentilles estufades amb peus de porc, i de segon també hi havia els peus de porc estufat amb bolets.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda, Fabricació pròpia.
Vinga, va, que repassem tot el que vindrà aquest de dilluns. Ara escoltàvem el Francesc del Blanc i Negre, que en repassava el menú. Doncs el menú del dia, nosaltres avui, aquest dilluns 23 d'octubre, després de repassar l'altra actualitat, farem la digestió Jarque amb l'alcalde de Cabezón de la Sal.
El mateix.
Òscar López, sí. Des d'Oviedo. Mm. Aquest municipi acaba de fer una denúncia. Deixeu d'abraçar les sequoies.
Ja n'hi ha prou.
Massificació d'aquest bosc de Cantàbria posa en perill la salut dels arbres. En parlarem amb ell a 3:15. Tot això un dilluns que, com ja sabeu, ens toca parlar amb en Pau Massip, que ens posarà el dia de l'agenda de la setmana, i després parlarem amb l'agenda verificat perquè ens parlin del SIBO. Sabeu què és el SIBO? Doncs us puc avançar que és un trastorn intestinal. A TikTok està ple de vídeos de noies explicant la seva experiència amb aquesta alteració, i l'etiqueta SIBO, en majúscules, acumula ja més de 600 milions de visualitzacions a la plataforma. Avui la Sílvia Gómez Araujo, fa que checker de ciència ha verificat, ens donarà les claus per entendre què fa que una patologia es faci viral a les xarxes. I a les 4 avui farem el cafè amb la Ludwig Band. La setmana passada van treure un nou disc, aquest Gràcies per venir, i avui estaran amb nosaltres per parlar d'aquest nou àlbum, del seu directe i de la música que fan. Un dilluns en què volem saber l'última hora Israel també, i és per això que parlarem amb Xavier Martí. Ell és professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna i membre també del grup de recerca de Global Codes, també amb Blanquerna. I rematarem avui el programa... És dilluns, per tant, bona teca, sí. Amb el Pau Gascó. Mm. Avui, pastissos de poma.
Bons.
I he vist a les xarxes que ens en portarà.
Estan al forn ja, eh? Boníssims.
No, estic pensant que anava a dir, en portarà, no en portarà. No.
Sí, sí, sí.
En porta?
Jo crec que sí. Ah, això és lleig, eh? Sí,
a veure,
de fer la pista.
N'hi
després...
havia tres. Tres pastissets, que eren com tres canelonets.
Ostres.
Ja veurem què passa. Ja veurem què passa.
És millor que res.
Esperem que sí.
Això ho haureu de quedar-vos fins al final del programa per saber si en Pau es comporta una bona teca. I acabarem, com sempre fem els dilluns, amb les tertúlia esportiva. Avui en Josep Maria Minguella i en Dani Solsona.
Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, nonno, sulla tua mà.
I la Paula em mira com dient, i ara què passa? Doncs home, la setmana passada en Marcel Gorgori ens va parlar d'aquest gran concert, l'òpera dels Amics, i ens va regalar una entrada per aquest concert.
Sí.
I podem dir que tenim el nom de la guanyadora, Harke.
Sí, és la Clara Guaràs Supena, que s'endú aquesta entrada doble per anar al Liceu el proper 31 d'octubre. Per tant, enhorabona. I que ens ho expliqui, que ens truqui, ens ho expliqui com ha anat, perquè segur que serà fantàstic. És emocionant. Ja només sentir-ho...
Pell de gallina.
T'emociones.
Sí, clar.
Doncs vinga. Clara, gràcies per participar.
I si et falta parella, si et falta acompanyant, Clara...
Sí, ja, ara no hi vagis ja, sola, ja, home.
Em faria gràcia.
Ah, sí? Després en parlem. Va, realitat paral·lela. I like your rays that blaze at the break of dawn. I like the way that my heart races when the bright lights call. I like the spells they make at the black cauldron. I like the crazy hair races getting it on. And the thunder. Thunder. Trobo que es nota que és dilluns, eh? Estem com
per què,
congelats.
Per què? Per què?
Sí. També, també. No? Hi ha un xic... Deixeu-m'ho dir, no puc aguantar més.
Amunt,
no puc aguantar
què
més.
Què passa? A veure, va.
Hi ha un xiclet a la taula de l'estudi 1 de Radio Cel.
És nou? Ja
és que, a més a no. més, no? Ja és el que porto palpant fa setmanes. És perquè que... em vist just...
Sí. A veure,
no, Marta Harke... xiclets.
Espera't, ha tingut el detall. El detall. Portem ja 3 setmanes fent el programa que t'has...
3 setmanes?
No, que t'has donat compte que hi havia alguna cosa aquí. I ens miraves dient, aquí hi ha alguna cosa, no vull dir-ho.
Amb eufemismes, a més, va dir.
Però cada dia, o sigui, es renova o és el mateix?
Cada dia el palpo pensant, bé, potser la persona que ha tingut la barra i la indecència d'enganxar el seu xiclet aquí l'haurà tret. Jo he de dir que a vegades amb el tap del boli intentava desenganxar-lo sense èxit. I avui ha estat el dia...
Jo només et vull dir una cosa.
Confessió. Jo no he sigut, eh?
Jo només et vull dir una cosa.
Sí, clar, clar.
Saps qui s'asseu aquí? A la caravana?
Digue-m'ho tu.
Rafa Sanahuja. Tu mateixa, si vols parlar amb ell directament,
no,
perquè si cobriu el mateix lloc...
O si ens està escoltant, que ens truqui. Perquè,
com afectat, clar, li comentaràs com afectat,
bueno,
també.
Sí, a veure, perquè és Rafa Sanahuja que ens truqui, a veure si s'asseu realment a aquell lloc, perquè potser ara m'ho he inventat, però jo crec que sí.
No sé si és ell massa de mastegar xiclets. No sé. Ell és més potser de fumar aquests forets que porta.
Forets, sí. Bueno, escolta, mira.
Això s'ha de preguntar per sortir de dubtes. També et dic que ell dirà que no és ell. Sí,
què vols que digui?
Vull saber l'excusa que posa. A veure què diu. Vinga, va, però de moment descobrim aquesta realitat paral·lela i avui dedicada a la vida de l'humorista Eugenio.
Sí, perquè aquest matí ja sabeu que han passat per la caravana el David Trueba i la Carolina Juste per presentar Saben aquell, la nova pel·lícula del director madrileny sobre la vida d'Eugenio.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa...
Trueba, que per cert ha dit als micròfons de Radio Estel i ha reconegut que Saben aquell és un biopic, però des del seu propi punt de vista, que això a alguns directors els hi costa d'acceptar, i que és més una pel·lícula d'amor que d'humor. Ens haurem d'esperar fins l'1 de novembre, que és quan s'estrena la pel·lícula als cinemes, amb David Verdaguer al paper d'Eugenio i Carolina Juste, que, com dèiem, també acompanyava Trueba avui a l'estudi, en el paper de Conchita Alcaide, dona de l'humorista, víctima d'un càncer l'any 1980 i amb qui als inicis de la seva carrera va formar el duet Els Dos, amb cançons com aquesta balada del Maderero, que escoltem de fons, ja veuràs, escolta. Si li haguessin dit a l'Eugenio d'aquella època que acabaria sent un referent de l'humor, sí? Amb el cigarret, mira, i mira, la copa del cubata, de got llarg a l'altra mà, no sé si s'ho hagués cregut. Bé, la pel·lícula repassarà els primers anys d'Eugenio, un humorista que, com sabeu, ha despertat la fascinació de molts imitadors que s'han llançat a la piscina imitant el seu peculiar estil. Alguns, deixeu-m'ho dir, sí, alguns d'aquests imitadors, amb més sort que altres. Amb això estarem d'acord, i amb més encert, sí, també que altres. N'hi ha molts, i avui m'he quedat amb els que, segons el meu parer, perquè això també va de gustos.
Sí.
Aviam, no, si ho fas bé, ho fas bé, si ho fas malament, ho fas malament, eh?
Vull dir, jo m'he quedat amb els que s'assemblen menys a l'autèntic.
Ah, perfecte.
És més divertit.
És un criteri.
Perquè com que tu com a imitador mai seràs tan divertit com el propi Eugenio, no, l'única manera que tens de ser divertit és fent-ho molt malament.
Tot el contrari.
Exactament. Perfecte. Va, comencem per un imitador jove, es diu Dani Laghi, que incloem en la categoria d'imitador d'incògnit, d'acord? La posada en escena del seu show és sòbria, tamboret, cigarreta i got de tubo a la mà. Això és un imprescindible de tots els imitadors d'Eugenio. La posada en escena normalment està ben trobada, però quan els imitadors com el Dani Laghi també decideixen posar-se algun complement de pèl, normalment una barba, s'equivoquen,
sí,
és un error. En aquest cas, Dani Laghi ha optat per una barba que li penja, veureu el guió a la següent pàgina, li penja una barba de la barbeta com molt espessa.
Però això no és una bufanda?
No, és una barba que té enganxada amb gomes i que fa patir perquè dona la sensació que pot combustionar en qualsevol moment,
sí, home,
perquè
sí,
la cigarreta li penja perillosament dels llavis. Ara que des de casa ja us podeu imaginar més o menys aquesta trista escena, comencem amb el show de Dani Laghi, que entra al públic, compta amb una persona, per dir-ho així, d'ordre, que li agrada que les coses estiguin, vull dir, que la gent faci cas, escolteu.
Home, per l'amor de Déu.
Empieza ya.
Cuando se calle.
Cuando se calle.
Però és això és del públic.
Silenci. Sí, és algú del públic que diu cuando se calle el de la vuitena fila.
Senyalant.
Això fa ràbia.
Ah, però home, què vas al xou a molestar?
Exacte.
De casa.
Callar. O sigui,
ja
tu vens a escoltar...
Tu vas de públic.
Clar, tu vens a escoltar l'Eugenio. No, això fa ràbia quan estàs al
molta
cine,
ràbia,
que la gent xerri i tot això. Calleu. Feu silenci. Parla això.
Va. I què? Ai.
Va. Quan la senyora...
Perdona una cosa.
Sí.
Estàs preocupada? Estàs encara tocant el xiclet?
Sí, no? Esclar, no faig altra cosa. Quan la senyora, home, aquesta senyora, aconsegueix silenciar a tota la claca,
sí?
Dani Laghi comença amb el seu repertori d'acudits, el seu pur estil Eugenio.
Ai, a veure.
No saben en què diu? Que és el que li dice el ratito. Mi gato mató a tu perro. Diu, això és impossible, eh? Mi perro és un Doberman. Diu, ja, mi gato hidráulico.
Who let the dogs out?
A veure, estarem d'acord que el show només en recorda Eugenio, perquè el Dani té bé de començar dient el saben aquell que diu.
Sí,
així de bé,
ja està.
Tan bé com ho has fet tu.
Aquesta veu de l'humorista, marcada per un deix nasal, no sí, té res a veure amb el timbre apagat i greu de l'autèntic Eugenio.
Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, diu, caramba, Rosario, diu, no sabía que tenías trillizos. Diu, no, si no son trillizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes?
Cert, deixeu-me dir que veient que imitant Eugenio el Dani Laghi no faria la primera pela, ell ja s'ho veia venir, es va reinventar, tot això és veritat.
Sí.
Avui l'he buscat per les xarxes i es passa el dia comentant les últimes novetats de Marvel a xarxes i ha passat l'impensable, que és que Instagram, que és on jo l'he trobat, el segueixen 250.000 persones, que això és moltíssima gent.
Una barbaritat.
Perquè ja no es dedica a fer d'Eugenio.
No, clar, ja va passar, Eugenio va passar millor mida, amb encert, va ser una decisió encertada, i ara, doncs això, fa de comentarista d'aquestes pel·lis que tenen tants i tants fans.
Molt bé.
De tant en tant, però, el Dani treu a lluir la seva vis còmica i regala al seu exèrcit de seguidors perletes humorístiques com aquesta.
No saben en què el que diu? Que són el que li dice el ratito. Mi gato mató a tu perro. Diu, això és impossible, eh? Mi perro és un Doberman. Diu, ja, mi gato hidráulico.
Who let the dogs out?
No.
Hem tornat a sentir l'acudit.
Per si no l'havien enganxat.
Exacte.
Ara sí que
no l'havíem enganxat, ara sí, eh?
Tampoc.
Exacte.
Sap greu.
A veure, bé, parlava d'un tema, Paula, no sé si ho podem recuperar, d'un mosquit.
Ui, un mosquit.
No sé si tenim el tall o no.
És el teu tema preferit, aquest, Marta.
És que és això. De fet, el noi comença a explicar, està dins d'un cotxe i comença a explicar. És que, clar, jo tinc un mosquit aquí des de principis d'estiu. Mira si fa temps que està, que ja paguem la benzina a mitges. Totalment gratuït.
Sí.
Bé, abans de continuar amb Eugenio i seguint amb aquesta línia d'acudits trencamandíbules, deixeu-me fer una menció especial a la princesa Leonor, perquè durant el seu discurs d'ahir als Premis al Poble Exemplar d'Astúries, que si no ho sabíeu aquests premis existeixen, es va atrevir amb una ocurrència que... A veure...
Què li passa?
Només l'ha aplaudit el seu pare, escolteu.
Y no me puedo olvidar de la sidra, que estamos en la comarca de las Pomaradas. Y a ver si aprendo ya a escanciar.
Bueno, li va fer gràcia. No et va fer gràcia a tu, Jarque?
No, res.
Bueno, mi fa gràcia. A mi quan la gent riu, fa gràcia, ja. Clar.
El somriure de Felip VI.
Sí, em fa gràcia.
Clar, això és la típica broma que ella d'entrada segur que no volia fer.
Estàs enfadada, Jarque.
Tu creus que estava en el discurs, això?
No, jo estic justificant a Leonor, perquè jo estic segura que ella va dir, no, papà, jo la broma no la quiero hacer, que ja sé que no fa riure. I el pare li va dir, va, sí, dona, digue-ho, que tu tens molta gràcia, perquè si ho fa una filla, tu sempre et fa gràcia.
Home, sí, perquè tens...
Ella, clar, no va acabar de funcionar, però està bé que es llenci a la piscina.
Exacte, que arrisqui, no? Que també ens agrada.
Està molt bé. I a més té la sort que el seu pare és el rei. Vull dir que, a veure, segur que acaba triomfant. A més,
clar,
fa d'animador de públic, el pare també li comença a aplaudir i la cosa s'anima. Bé, va, seguim amb imitadors d'Eugenio, Leonor a part. Ara us presento el Manolo Morillo, un imitador d'Eugenio que inclouríem a la categoria de naftalina. D'acord? La qualitat de l'àudio, ara escoltareu, no és massa bona. En aquest cas, no ens trobem a cap escenari, sinó a una habitació de casa mal il·luminada, i això d'inici ja vol dir guerra.
Sí, fatal.
I, per tant, si us sembla bé, endavant Manolo amb aquest acudit molt suat.
¿Saben aquel que diu que es un hombre que está atracando un banco? Aquello que cuando sale con la recaudación ve a un hombre y le digo, ¿usted me ha visto atracar el banco? Digo, sí. Y le hace pum.
Y dispara. Pum.
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 Muerto.
Muerto. Espera't, ja veuràs.
Al lado había un matrimonio.
Ara ve el remate.
Y le digo al marido, ¿usted me ha visto atracar el banco? Digo, yo no, pero mi mujer sí.
Aquest home només es podia dir Manolo.
Però és que jo...
Estem d'acord o no?
Estem d'acord, però a veure, Marta, si us plau, Uri, estareu d'acord o no que evidencia això, que l'humor d'Eugenio només ho podia fer ell?
Un acudit masclista, el d'aquest home, que diu imitant Eugenio de forma totalment desencertada, que a més incorpora elements a l'abast de molts pocs, entre els que ell clarament no s'hi troba, que com són els trets... O sigui, ell fa unes onomatopeies de tirs...
Sí, efectes especials.
De trets, pum. Que ja veureu que no els fa massa encertats, escolta.
Pum, pum, muerto.
Muerto, això no té cap gràcia. Va, i acabem amb una última categoria d'imitadors d'Eugenio, que són dolents, però que fan gràcia perquè van a la idea. No allarguen l'agonia.
Va.
Pum, pum, muerto.
Altra vegada.
No, home, no, és el de reloj, Paula, ja veuràs.
Yo
aquest va perfecte.
Los amigos por la calle le dio uno al otro, digo, mira, un reloj. Digo, si es mío, es que se me adelanta.
Ai, és que el temps passa, però el bon humor, l'humor fet ben fet, és etern. Per sort, sempre ens quedarà l'autèntic, inimitable Eugenio.
Diu, caramba, don Genaro, diu, ¿cómo que usted para conservarse tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. Diu, hombre, diu, por eso no será. Diu, bueno, pues no será por eso.
Doncs escolta, mira, què et sembla, Jarque? Tu estaves demanant, si us plau, un Eugenio d'aquí a la casa. Jo crec que a aquesta hora podem tenir el nostre propi Eugenio.
Ah, sí?
I més com està assegut ara mateix, que l'estic veient. I per... Tu l'has mencionat?
Ja saps no,
aquí,
no, 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 jo
casa,
no.
En aquesta casa...
No l'he mencionat
en
jo.
En aquesta casa passen aquestes coses, per tant... Un moment, si us plau. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Mercè Raga i equip de Fabricació Pròpia, bona vesprada.
A veure, Rafa, volem saber primer de tot on t'asseus tu, la caravana. El de copilot, el darrere, a la segona... Estàs a darrere de tot?
On seu l'Uri Francisco, lloc matiner.
Doncs gràcies, Rafa Sanahuja.
No, espera, no tallis aquesta comunicació.
No,
aquí
no,
s'ha acusat gratuïtament, Rafa?
Clar, perquè nosaltres ens pensàvem que s'asseia al costat de la...
Aquesta primera persona del plural...
Pels oients que estan desubicats, clar, jo aquí, al meu lloc, cada matí, quan la Mercè fa la presentació, jo m'agafo com per moure la cadira i... La meva mà topa amb un xiclet enganxat.
Pregunta-li al Rafa.
Clar, aquest és el problema.
Rafa. Qui s'asseu al lloc on està la Mar de Jarque?
Normalment, i em sap greu dir-lo perquè l'estic deixant venuda, però què nassos, no em sap greu dir-lo, endavant. L'Olma Giró.
Olma Giró, perfecte. No, perfecte.
L'Olma Giró segurament és la culpable d'aquest xiclet de sota de la...
Sí.
Deuen anar per ella, no sé, quan la vegueu pels passadissos o el que sigui. Mm. Però ja veig que se m'ha acusat a mi...
Bueno, s'ha acusat, t'ha acusat directament la Mercè,
nom i cognom. Mercè Raga t'ha acusat.
Perdoneu, no, home, no, aquí això ha estat feina d'equip. Home, sí, aquí sempre es treballa d'equip.
No caeré jo sola, eh?
Aquí també...
Us dic una cosa, jo crec que és un treball en equip de la caravana perquè ahir feu la Olma Giró, però la que sempre porta xiclets, Núria Ros.
Ui!
Per tant... jo crec que són dos...
Combo.
Aquí tothom surt esquitxat, eh?
Sí.
Bueno, això ho hem de seguir investigant.
Mira, ara la Candela ha sortit un moment, però quan torni li direm, com que ella també s'asseu aquí, a veure si nota si hi ha un xiclet aquí amagat al lloc de la Núria Ros. Ah, en tot cas, Rafa
Sanahuja... Té un parell de mesos, aquest xiclet, que encara està una mica tovet.
Està tieso?
Sí. No, però està una mica tovet encara.
Rafa Sanahuja, bona vesprada i moltes gràcies.
Heu de provar a veure si té sabor, el xiclet, va.
Ara ho faré. Ara a veure la Medina. De gana, la Medina, pobra.
Estrada, bon programa.
Merci, que vagi bé. I jo sabeu que aquest programa, Fabricació Pròpia, fabriquem la tarda plegats, i és això, que no és en Rafa Sanahuja. Olma Giró, bona tarda, bona vesprada.
Bona tarda, Mercè Raga. Escolta, què és això d'anar acusant a la gent així?
Perquè... Això ha estat el teu company, eh? Sí. Això ha estat Rafa Sanahuja. Nosaltres no volem saber res.
Rafa, que no veus que en Rafa no para de fer coses després que ha sigut al costat?
Opa, rebotia, explota.
Rafa.
Però, a veure, jo no entenc gairebé res, perquè, o sigui, és com si a l'Uri ara tu et passés de Harke al xiclet cap a tu, eh?
Jo li diria que sí. Per fer-li el favor a l'Uri, diria, mira, va, he sigut jo.
O, per no aixecar sospites, enganxa el xiclet a un altre lloc. Clar. I torna a seure al seu lloc tranquil·lament.
De quin xiclet esteu parlant?
Saps doncs de quin xiclet parlem, Olma?
No.
Ah. No sap res.
Ah, ja no.
Mira,
sap.
Al lloc on tu t'asseus cada matí, Olma Giró, la Marta Harke ja fa unes setmanes que està notant com un objecte...
Una protuberància.
Una goma.
Sí, una goma. I clar, llavors ella no deia res, però avui ha dit prou, fins aquí. I llavors hem dit, bueno, aneu a buscar culpables. Mm. A veure de qui és aquest xiclet. I hem trucat a Rafa Sanahuja, perquè creiem que s'asseia on s'asseu la Marta. Rafa Sanahuja s'ha desdit i t'ha acusat a tu directament, que ets tu la que s'asseu aquí.
A veure, parem màquines. Rafa Sanahuja es passa molt tot fora l'estudi i s'asseu allà, és en Rafa.
Ui, tornat a pilota, eh?
Jo crec que el que hauríem de fer és saber el gust d'aquest xiclet i veure si coincideix amb els gustos dels xiclets que porta la Núria Ros.
Ja, jo no he dinat, però no estic tan desesperat. No em postulo com a candidat per provar el xiclet.
Hem de seguir investigant.
Mira, jo crec que li hem de dir al Candy Ortiz que s'encarregui de treure aquest xiclet. Ell mateix.
Ho farà molt de gust,
el Candy. Que entri a la pausa publicitària, que el tregui, ho analitzem, truquem al CCI i a qui sigui, i al final sabrem... de qui és el xiclet de l'estudi de Ràdio Estel. Vinga, va, que en 8 minuts ens situem al punt de les 3. Francisco, necessitem saber allò que no et pots treure del cap, jo i més en aquest dilluns.
Necessito dir-ho, a més, que és la clau d'aquesta
secció. Sí, estàs vermell, estàs vermell.
Avui us parlaré d'un vídeo que s'ha fet viral a Twitter i que el protagonitza el popular coach...
Ui!
O influencer, és que no sé ben bé què seria.
És igual.
Bueno, seria amb dues coses, eh? Coach, influencer, que es diu Amadeu Lladós, conegut com a Lladós, i dic Lladós perquè en aquest cas no porta accent.
Doncs és Lladós, és plana.
Sí, sí. Que entraria a la categoria, crec jo, del que en castellà es coneix com a cantamanyanes, i que crec que en català no té una paraula al nivell.
Cantamanyanes?
Sí. Hem de preguntar al mestre Virgili.
Tant de manyanes, eh?
Il·lustra molt, molt i molt bé el tipus de personatge.
Bueno, el que ve és un coach.
Us heu d'imaginar un home molt musculós, molt tatuat, que ha protagonitzat xerrades TED.
Ah, ui, Talks, ja està.
Això va començar com amb gent... diguem, de profit,
sí,
i ha acabat potser amb gent de molt baixa estofa.
Ara fan...
ha cotitzat molt a la baixa.
Ara els casals cívics, per exemple, ja fan TED Talks i dius, a veure, però com pot ser? Si això era una elit.
No, és de debò, no?
No, però vull dir, ara a cada cantonada en trobes una de xerrada d'aquestes.
Aquest bon home ven cursos i el que ell anomena mentories.
Sí.
Fa tutor.
Sí, clar.
Que van entre els $100, perquè cobren dòlars, i els $3.000.
Mare meva!
No està gens malament. I heu de saber que és molt fan, o de fet només té un ídol, que és l'emperador Marc Aureli.
Com dius això?
Són molts ingredients. Perfecte. Dificilíssims.
Però
de...
això no combina gens bé.
Això és el que tu penses, Mercè, perquè no estàs al nivell d'aquesta ment preclara.
Clar, és això.
En aquest vídeo descobrirem les claus per passar de ser pobre a ser milionari en quatre passos.
Perfecte.
Quatre passos senzills. He dit quatre passos?
Sí.
He dit claus?
Sí.
A mi això em sona a recepta.
Ai! Pasteller. La-la.
Home, que has plat.
Ui!
Escolta, no, qui bé ho has fet?
T'has plantat
perquè,
el càmera.
Sí, perquè és que... Oh! És que ho ha fet genial, aquest silenci que feia, no? Que feia aquesta entrada i...
Començava a fer molts rodolins, molt. Referent personal, com podem
clar,
entendre.
Home. El teu no és Marc Aureli, no?
No, és home, pasteller.
Pasteller, ja home, per favor.
Potser més assequibles.
Sí, més de proximitat. De pasteller, que ja sabeu on van anar. Home, què vols dir?
A Torà.
Home,
per favor.
Que el Jaumet, si
a tot arreu, a tota Catalunya.
A tot Catalunya, quina pregunta.
Només faltaria. El que escoltarem a continuació és un extret d'una entrevista on se li pregunten, bo d'enlladors, què faries si et quedessis sense ni un euro? Sota un pont.
Va.
Val? Vosaltres què faríeu? Perquè però un moment, exactament el mateix.
O sigui, ell ens ho pregunta a nosaltres.
No, és una persona que entrevista aquest home, que és milionari,
sí.
Aparentment,
Sí.
Presumptament milionari,
sí.
I li diu, ostres, i tu si ara t'arruïnessis,
sí.
Què faries?
Val.
Què faríeu?
Li diu amb aquest guru, amb aquest Santa Manyanes.
Sí, guru és la paraula. Què faríeu?
Què faríem? Trucaria a la Mercè, jo. Li diria, Mercè, què hem de fer?
Davant de qualsevol dubte.
Sí, i posaria bàlsamo del tigre.
Bàlsamo del tigre? No, és el que
sí,
anava
sí,
a dir.
Sí, 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 amb el cafè amb llet.
No, no anem bé. Jo trucaria a la Medina, la veig intel·ligent.
Recursos.
Sí,
ràpida,
una persona serena.
Sí, que en moments de...
Rotllo oracle.
Sí. Que et podria saber...
Sí, i no per mai la calma.
Gens ni mica.
No, està tranquil·la. Eh?
Ja us aviso que aquest àudio que sentirem a continuació pot ferir sensibilitat, sobretot si teniu un mínim d'enteniment. Si no el teniu, no ferirà cap sensibilitat.
No, està bé que avisis. Bé que
si teniu al·lèrgia a venedors de fum, també us ferirà la sensibilitat. O simplement, si no esteu familiaritzats amb l'argot de la mainada de dia d'avui.
Es simple. O sea, yo estoy bajo un puente, no tengo nada. Lo primero es conseguir, como sea, un poco de dinero para que no parezca que sea un mendigo. ¿Vale? Que alguien me dé un poco de pasta, tal, me corto el pelo.
Ya está.
Primer que fas, me corto
el pelo. Sí, sí, sí. Està ben vist.
Però per què? De què cura, això?
Perquè així canvies.
Per vendre'l.
Tens un trauma.
Per això. Mira, no és mala. Això, no se li ha acudit això en aquest guru,
Esclar. Ah? Potser ha anat a veure la trena, l'obra de teatre.
Amb aquest tarambana.
Exacte. Ah. Valiga, valaga.
Però jo pensava, venedor de fum també podria ser una mica cantamanyanes, que tu mateix ho has dit.
Sí, sí.
Que...
O sigui, aquest home el que faria, que està molt bé, diu, jo aconseguiria una mica de calés,
és
però,
primer.
Però si no en tens, si t'has arruïnat.
M'agrada que es carregui la premissa, saps? Inicial, que és... No tens calés.
Clar, això ja has fet trampes.
No, jo aconseguiria un poc de... No en tens.
Què és aquest coach?
Bueno, ell decideix... tallar-se el cabell perquè les aparences són la clau. No volem semblar un sense sostres, tot i que ja veureu que més endavant es contradiu. Següent ingredient.
Sigo tirando burpees.
El concepte de tirar burpees.
Tirar burpees?
Però un moment, què vol dir tirar burpees?
Jo burpees sé que és un exercici, però tirar...
Sabem el que és un o una burpee?
Jo sé que és, però no n'he pogut completar mai cap.
Burpee-ken.
És com una espècie de flexió que fas, sí. Tu et llences a terra.
Són moltes coses, la vegada.
I abans de trencar-te les dents has d'aturar el moviment amb els braços i després t'has de tornar a alçar de forma molt ràpida.
Però un moment. A veure, expliquem-ho bé. O sigui, és fer
una... Tu estàs dret. No, espera, Mercè.
Estàs dret.
Llavors et poses, diguem, com a la gatzoneta. Sí?
Com si fossis una gata.
El que se'n diu sentadilla en castellà,
sí.
Palmells al terra, llavors llences els peus cap enrere i quedes com abans de fer una flexió.
Sí.
En planxa. Fas la flexió.
Una planxa.
Fas la flexió.
Sí.
Tornes a pujar, llences els peus una altra vegada entre les mans,
sí.
I llavors a la gatzoneta saltes molt fort cap amunt amb les mans a l'aire.
És dificilíssim.
Això,
és molt difícil.
En fas una i te'n vas a dormir. O sigui...
Si tens la sort de no haver perdut les dents...
És la primera vegada que escolti això de...
Burpees.
Haurem de trucar més al dia.
Has d'anar tirant burpees.
Haurem de trucar més al dia. Burpees.
Segur que saben el dia.
Escolta, però què vol dir anar tirant burpees? Anar fent?
És anar fent burpees. Per anar fent.
Però deu estar quadrat, doncs.
Home, és...
Pobre, però... No pobre i rapat, però...
No.
Musculat.
Molt bé.
Seguim amb la recepta.
Todo el mundo que pase debajo del puente va a decir, me va a mirar al mendigo. ¿Por qué? Porque tengo un fucking six-pack y estoy mazado.
Com?
Llavors, Marta, estàs a punt de...
Home, és denigrant, això que et diu,
És un horror. És un horror, és, tot això.
És molt pitjor del que em pensava, eh?
Disculpes, he dit que podria ferir sensibilitats.
Jo ja l'he vist, que avui no estava gaire bé, Uria.
No, jo crec que hauries de pujar al nivell de Baliga-Balaga.
De què?
No heu dit que en tamanyanes era Baliga-Balaga.
Un tarambana.
Posar un límit, no? Sí, clar, i no baixar d'aquest límit.
No, sí.
Però encara hi ha més amunt.
Sí, home, sí. Mare. A mi m'agrada això perquè jo crec que havíem quedat que ens tallàvem els cabells per no semblar un sense sostre. Sí, però la clau de l'assumpte és tant que la gent pensa que és un sense sostre i per això para. Ah. Saps? Llavors, hi ha una petita com contradicció. Mm,
clar.
Però si tu no sembles un sense sostre, la gent et mira i diu aquest senyor està tirant dos burpees sota un pont i ja està, no hi ha més impacte que aquest.
Clar, no aconseguiràs que la gent et
doni almoina. La gent pensa, anar sota un pont perquè allà fa ombra i pots fer exercici més estona, estàs més tranquil. Però la bogeria continua.
Es como, este tío, o sea, ya seguramente me hicieran vídeos para TikTok, la gente diría, este mendigo tirándose burpees, ¿tú crees que un mendigo tirándose burpees que parece un dios griego, la gente no le grabaría?
Que tío, yo creo que finiquitaría aquí, porque es que...
Sí, ¿ho vols aturar?
Sí, home,
¿ho vols
aturar? Aturar, sí, ho aturem.
Atura-ho.
Que no, finiquita-ho i treu-lo, treu-lo fora, sí, home, sí.
Doncs res, tu. No, anem al final, home, anem al final.
Com voldries finiquitar-ho, tio, perquè...
És que aquest home al final insinua que en 2-3 mesos, tirant de burpees, es faria famós. Llavors tindria 1, 2 o 3 feines, que aquí és com la clau de dir, home, doncs, si la qüestió és treballar, ja no serveix tot el pretèrit, no? Per tant, jo convido a tota la gent que el segueix, que són 2,4 milions persones, de seguidors, que d'aquí 3 mesos ens expliquin si realment han aconseguit ser milionaris tirant de burpees.
No, me'n sembla que no se't vagi del cap, això, perquè ens costarà a nosaltres. Ens costarà a nosaltres. Fem una cosa, aprofitem, marxem a publicitat i a la tornada, rapidíssimament, com sempre, penúltima hora, aquí al Fabricació Pròpia. Mientras las armas fabrican, este mundo está flipando, ay, mi madre, qué paliza. Unos se mueren de hambre, otros por comer la tira. ¿Y quién será? Radio Estel.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Tres minuts ara mateix que passen de les 3 de la tarda. Moment per connectar amb les nostres corresponsalies a aquesta hora. Com cada dilluns, connectem amb Búfalo George des de la bodega Pepeta, del barri del Ferro de Barcelona. Què tal, Búfalo? Com estàs?
Hola, bon dia. Molta calor.
No marxa la calor, eh?
No marxa. Ens estan enganyant, no marxa.
Però què hem de fer, Búfalo, perquè marxi aquesta calor?
No ho sé. S'ha d'anar més a missa.
Doncs vinga, va, pregarem. Bueno, a veure, que plogui també, eh? O sigui, que marxi aquesta calor i que plogui.
Sí.
Ah, i a veure si ens fan cas. Escolta, com vau viure el gol del Marc Guiu ahir contra l'Atlètic de Bilbao?
Bueno, com si fos una final, perquè això ja veiem que quedava 0-0 i va arribar aquest nen, va marcar, i tu, com un monaguillo. Era un monaguillo.
I escolta, vau omplir la papeta o no?
Sí, sempre omplim, eh? Sempre omplim. I el dimecres i el dissabte que ve la gent m'està reservant. No dono reserves pel dia al Madrid. és una guinda del pastís que s'ha de guanyar i sí. no puc.
Clar, espera, tu dius el dissabte que toca el clàssic Barça-Madrid, però aquesta setmana també toca Champions, Buffalo.
També, però és que és contra un fluixet a les 7. D'entrada encara no tinc l'aforament ple, però bueno, suposo que estarà ple. És que a més em ve la televisió. Em ve una televisió europea a fer un spot aquí.
Però de quin... De què? Ens ho pots explicar o no, Buffalo?
Del YouTube o tal. Venen a fer un spot de la Champions a Europa.
Ah, dimecres, això?
Sí, dimecres durant el partit. Primer van al camp del Barça, després venen aquí, després van a un altre lloc. I jo gravaran 3/4 d'hora.
I gravaran una mica l'ambient de la papeta, no, Buffalo?
Pues faran el muntatge que tinguin que fer, però és important que jo sortiré perquè m'han dit...
Home!
Ja m'han untat a mi una mica perquè jo tinc que sortir a l'espot. I porten, diguéssim, un actor que estarà davant meu. Vull dir,
i t'han dit qui és aquest actor, no? T'han dit qui és l'actor, Buffalo?
No m'ho han dit. Ja el veuré, ja li faré una foto.
Home, si això ens ho expliques d'aquí la fabricació, perquè a l'espot quan es podrà veure...
Això no, encara no tinc aquesta...
Aquestes dades et demano molt, sí.
És molt d'hora. No s'ha fet la pel·lícula i ja vols dir quan s'estrena? No pot ser això.
Anem a pams.
Vull veure qui és l'actor. No crec que sigui Clooney.
Bueno, espera't.
Però bueno, aviam, és un actor que fa publicitat. Llavors no sé qui és.
Bueno, ja ens ho explicaràs. Escolta, però això serà dimecres, aquest dimecres, Buffalo.
Dimecres a la... Sí, al minut 40 de la primera part arribaran. I això es muntarà la segona part.
Doncs escolta, esperem que vagi molt bé. Per cert, digues. No, mira, és que ara la Jarque també et volia preguntar, referent al Barça, Buffalo. T'has comprat ja la samarreta pel Clàssic? 400 euros, la dels Rollins? La dels Stones?
Comprendràs que no pago ni un duro per res. A mi se m'ha de regalar. Com això no es regala, no la tindré. Ja faré el meu muntatge de Rolling Stones. Però pensa una cosa, que sóc una de les persones que l'ha pogut tindre, perquè se m'ha ofert del Barça si la volia comprar. Jo he dit que no, però no tothom se li ofereix.
I et feien rebaixa o no, Buffalo?
No, em cobrava el que valia, 400, no sé què. Però se m'ha ofert si la volia posar al local. I he dit, he declinat.
Has declinat l'oferta.
Que la pagui millor.
Escolta, i una samarreta amb Bodega Pepeta, com a logo del Barça, com ho veus tu, a la samarreta?
No, perquè jo no sóc esponsor.
Ah, tampoc?
Jo no poso calés.
Buffalo George, des de la Bodega Pepeta, del barri del Ferrer de Barcelona, necessitem saber a aquesta hora si aquest matí has fet més esmorzars de forquilla o menús.
No, menús de forquilla funcionen cada dia. Les truites volen.
Alguna truita en especial que ens han explicat, Buffalo?
Avui teníem d'espàrrecs, d'esbarcínia, de carbassó i de patata. Mare. A vegades n'hi ha més,
Mare meva. Escolta, acabem amb la previsió del temps i el trànsit. Com ho tenim a aquesta hora?
El trànsit molt tranquil, aquesta hora molt tranquil. I llavors, el sol, estic al carrer, està tot blau, no plourà ni plourà. Fa calor.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, Buffalo George, des de la Bodega Pepeta del barri del Ferrer de Barcelona. I que vagi molt bé dimecres, ja ens explicaràs.
Tinc aquí a la terrassa tinc uns estrangers que tenen molta calor.
I d'on són els estrangers?
De Turquia, un de França i tinc un de Barcelona que és neutral.
Que és
entre la turca i la francesa, i el francès.
Vinga, doncs Buffalo, dóna'ls una abraçada, que vagi molt bé, bona setmana.
Encara. Bueno, ens veiem, eh?
Vinga, que vagi bé, abraçada.
Adéu.
Ai, ja la canto jo i tot.
S'ha
enganxat.
S'ha enganxat.
És que és diària,
Home, se l'escoltes cada dia. I a part és una sintonia xula.
Sí.
Sí. Ferma.
És que les sintonies de la primera hora... De les altres ja no et dic res. No, és conya. Però les de la primera hora estan molt bé. Les del programa, les de la... Sí,
sí. Estan molt ben fabricades.
Estan molt ben... Sí. No per nosaltres, però molt ben escollides per nosaltres.
Escollides. Cap on viatgem avui?
El 23 d'octubre de 1968. Era dimecres i el viatge de l'Apolo 7... Oh! El 7, perquè us n'he explicat un munt d'Apolos, acabava amb un final feliç. Fly me to the moon. Let me play among the stars. No se'n poseu tiquis-miquis ara dient l'Apolo no anava a la Lluna. No, ja sé que no anava a la Lluna, però era l'últim esglaó abans de portar l'home a la Lluna. La Harke està traient un National Geographic.
Sí, sobre la Lluna.
Molt bé.
Que just me l'estava llegint aquest matí.
I diu alguna cosa interessant o què?
Que ja tenim l'Artemis a punt, sí, per realment per explorar la Lluna. Això en principi serà el 2024. Encara... I el següent ja anirem a Mart. Sí. Prepareu-vos.
Ui, a Mart, home, del 24 i anem a Mart.
A la dècada dels 30.
Mira, doncs ara anem al 68, si et sembla, el 23 d'octubre de 1968. Perquè l'Apolo 7 va ser segurament la missió més important de tots els Apolos, perquè n'hi van haver un reguitzell, fet 7, que van anar a l'espai perquè havien de provar la vida als astronautes a l'espai. És a dir, l'Apolo 7 tenia com a missió veure què tal els homes donant voltes per l'espai.
Déu-n'hi-do, la gent
que hi anava. Abans s'havia enviat la gossa, s'havien enviat altres
coses. Però aquests van ser els russos.
Aquests van ser els russos, però vull dir que tothom s'havia anat provant coses, però eren els primers en enviar persones. La missió va durar 10 dies i 20 hores, que dius, home, per 4 hores ja queda't a l'espai, que portes molts dies i fes 11 dies.
Parell de voltes.
Sí, però tampoc ens posem ara això...
Titis-miquis, no.
Ah, exacte, no, perquè la missió era molt més important. Sí. En total van donar 63 voltes a la Terra, que és com una rotonda eterna de mal sortir, que no trobes el moment de sortir, i al final dius, vaja, cap a la Terra.
La segona
volta a la Terra. Això. I a dins hi viatjaven els astronautes, ho pronunciaré segurament fatal. Schirra, Eisele i Cunningham.
Molt bé.
És que els cognoms no...
Schirra, Eisele i Cunningham.
Molt bé, ho has dit millor que jo. L'Apolo 7 va caure a l'aigua, a l'Atlàntic, al sud de les Bermudes, a les 12 i 13 minuts del migdia, i es va quedar allà flotant fins que uns helicòpters van anar a rescatar els tres tripulants de la càpsula espacial que flotava.
Quina angoixa, eh? No, aquests moments.
A veure, si tu estàs a l'espai, jo crec que caure a l'aigua i tornar a la Terra...
Ostres, no sé què dir-te, eh?
Bueno, quan vagis a l'espai...
La claustrofòbia, ja t'ho explicaré. Ja m'agradaria anar a minar.
Però ets astronauta,
a mi m'encantaria anar-hi.
Bueno, la Harke...
Tu la veus, també.
És com un gat. Té moltes vides i moltes personalitats. Vull dir, destapes, parles coses de diferents moments de la seva vida i et surt...
Cada dia t'assabentes d'algú nou de
la Harke. Amb una professió diferent, gairebé.
Sí, estem d'acord.
I amb una malaltia diferent també. I amb una cura diferent per la malaltia. Però va, tornem a l'Apolo... És que em
dispisteu. Va, 68.
L'Apolo 7, el 68, va caure a l'aigua els tres tripulants, però això va ser un gran final perquè va anar un helicòpter, els va rescatar i res.
Final feliç.
Final feliç, sans i estalvis. Però alerta, perquè no tot van ser flors i violes, sobretot quan estaven a l'espai, perquè s'ha dit molt poc, però els astronautes es van sublevar. Es pot dir que va ser el primer motí espacial.
Què dius?
No sabem si l'últim, perquè no sé quantes vegades hi han hagut més motins, però el primer segur.
Però què es van manifestar?
Clar, com ens vam assabentar?
No es van posar allà tres persones a manifestar-se amb pancartes a dins de la
Polònia.
Es van sublevar, i sublevar-se vol dir portar la contrària aquí, els que controlen des de baix a la Terra. El cas és que poques hores abans del llançament, o sigui, 10 dies abans, els astronautes van començar a patir una espècie de mucositat estranya, que la falta de gravetat quan van estar dins de la càpsula i a l'espai, doncs es va complir.
Van a pitjor.
Ostres, però això...
Això, clar, és un problema, eh?
Cura't els mocs allà de l'altre.
Home, i a més vas amb aquell casco...
Aquí està, però això anirem al final.
Però el casco és de fora, no?
No se'l treuen, el 60 no se'l treien.
No, però ja el casco entra dins d'aquesta equació. Després t'ho explico. Què passa? Que amb aquests mocs, això es va agreujar que els tres astronautes tenien molta pressió i estrès a sobre. Estrès, pressió, o sigui...
Ell angoixa.
Sí, és a dir, no pressió de gravetat i coses... No, estrès. Perquè era la gran oportunitat dels Estats Units de fer el pas d'enviar l'home cap a l'espai i avançar la URSS en aquesta carrera espacial. I a més, els tres astronautes de la nau tenien molta capacitat de comandament, de lideratge, precisament per això es van escollir, perquè fossin persones que tinguessin uns rangs molt clars, però alhora suficientment capaços de prendre decisions en un moment crític. Estem parlant de persones que alguns d'ells havien sigut soldats i havien anat en guerres i havien comandat també altres exèrcits.
Líders.
Exacte, líders. Durant els dies que va durar l'expedició espacial, la NASA anava demanant coses als astronautes fora del que estava planificat. Perquè com que anava bé... Doncs et anaven demanant coses. Eren tonterietes, tonterietes pels de baix, però pels de dalt...
És un problema. Qualsevol cosa que et demanin...
Era tot un món, a més a més. No era fàcil, perquè tu mou-te amb... amb gravetat zero.
Sí, sí, era és un problema.
No és fàcil, no.
Clar, quan estàs a l'espai, estàs cansat, tens molta pressió social.
Et cau la candelena.
Tens moc, sí, exacte. Tenies ganes de dir-m'ho, Harker. Molt bé. Bueno, total, que la síndrome aquest d'una cosa més està estudiada. És la síndrome d'una coseta més. Llavors, tu, com a director, vas demanant al teu equip que facin coses i ells et responen, que és el que està planificat, però, clar, com que surt bé, tu vas demanant més. Mm. I no te n'adones que estàs pressionant en excés el teu equip i que pot petar en qualsevol moment, perquè tu dius, va bé, no va bé perquè estava planificat i està treballat, però tu estàs apurant la màquina. Mm. I està coneguda com la síndrome d'una cosa més.
Que ben trobat, trobo.
Sí, sí, és el nom de la cosa, eh?
És la goteta que vas al got, sí, bàsicament. Tot plegat va fer que, durant el procés d'aterratge, se'ls demanés als astronautes que es posessin els cascos per entrar a la Terra.
Mira.
I aleshores, els astronautes van dir que no volien, perquè com que tenien molta mucositat i havien, durant aquests dies, ja havien tingut molt mal de cap i havien tingut molts problemes, no volien posar-se els cascos perquè això podia comportar que en l'aterratge se'ls hi rebentessin els timpans d'alguna manera. I clar, si portaven els cascos no es podien fer allò típic d'apretar-te el nas, tirar-te els mocs amunt i avall. Així que quan la NASA els hi va dir que es posessin els cascos, ells van dir canai-nai de la cirereta, que en anglès va ser nai-nai of the cherry, i van afegir: estem disposats a discutir...
No sé si m'agrada més en català o en anglès.
A l'inari of the cherry.
Sí.
I llavors van dir, estem disposats a discutir la missió quan arribem a casa. Que en anglès vindria see you later alligator at home, ¿vale? Si ens veiem a casa i discutim. És que el meu anglès, a veure, tinc molts cursos.
Carai!
Llavors, els tècnics de la NASA, clar, estaven a la Terra, es van quedar congelats, van dir, ostres, ens estan portant la contrària, i els astronautes van dir que ells no es movien de posició, que l'única posició que movien seria de l'espai cap a la Terra.
Llavors... Però és curiós això, Candela, clar, portar la contrària per temes d'aquí la feina, la ràdio, no, la raga, bueno, mira, ja ho resoldrem al bar, però si estàs a l'espai exterior... Bueno, em refereixo que es pot parlar...
Al carrer, a patacades.
Però clar, si es refereix a com hem d'aterrar a una nau que va a 6.000 quilòmetres per segon... Vull dir,
no. Clar, però a tu aquí has d'entendre tot el que t'he dit. Portes molts dies fora de casa... Bueno,
però t'hi va la vida,
no. T'hi va la vida, però tu estàs comandant aquella nau, tu saps com estan la gent que estàs dins de la nau... Tu saps com es troben.
Això és veritat.
T'han estat apretant molt i estàs cansat. A més, com que els havien estat apretant més amb això d'una coseta més i una coseta més, molts cops no havien pogut menjar en condicions, perquè menjar tampoc era tan fàcil.
I això fa que estiguis una mica de mala bava.
Al final van dir, no ens ho posem, perquè no sabeu com esteu... No, estem molt acostipats. I aleshores no s'ho van voler posar. Total, que al final, des de baix del control central de la NASA, van dir, doncs feu el que us doni la gana, l'únic que intentem és cuidar-vos. Si us trenqueu el coll baixant per la despressurització, vosaltres mateixos.
I ells deien, ja sabem el que ens fem.
I sabien el que feien, perquè en el fons, què va passar? Que tot va acabar bé.
Veus?
L'aterratge va ser un èxit i tot el món va aplaudir. Ningú va saber que hi havia hagut aquesta espècie de motí fins al cap de molt temps. I el que sí que us diré és que els tres astronautes no van tornar mai més a fer cap missió espacial. No se sap si és perquè la NASA els va castigar, va dir, si ens porteu la contrària, aquí fora. No s'ha acabat la party espacial, o que ells van acabar del gorro de la NASA.
Clar.
Perquè, clar,
mira, també... doncs, jo no tenia constància. Això és del 68, has dit, eh?
Sí, això és del 68, però aquesta cosa que us he d'explicar, la història, se sap més tard. Per tant, jo només sabia que aterrava i aterrava bé allà al mig de mar. Va, deixem la NASA i parlem d'un anunci del Corte Inglés que m'ha deixat amb el cul tort. She smoked in my bed 'cause she thought it would annoy me. Amb el cultor...
Ja t'he vist caminant estrany aquest matí.
Doncs és perquè he llegit
la notícia
del Corte Inglés de...
M'ha trencat o
que... M'ha trencat, perquè és que aquest anunci...
Deu ser molt forta, la notícia.
És, si més no, curiosa. I és que el centre comercial convidava tots els seus clients a tastar cigarritos de buen gusto, que eren Winston, Camel o Reino.
El Reino.
El Reino. Jo aquesta... Es diu Reino?
Tinc ni idea.
Ah, no sé. El Winston i el Camel encara...
Esperava ja el documentari de dir, clar, és que és normal que tu el coneguis.
No. O sigui, a mi el que... No, o sigui, Mercè, estàs perdent el focus de l'important d'aquesta notícia. Us heu d'imaginar vosaltres caminant per una planta normal del Corte Inglés buscant samarretes, sabates o fins i tot peix, perquè tenen al supermercat...
Peix, bon peix.
I de sobte que et surti algú dient, vols un cigarret, nen?
Vols
que, et posen el cigarro a la boca i fan allò... I te l'encenen.
Però clar, aquella època es podia fumar al Corte Inglés i és molt estrany també que te'n regalin com a promoció.
Sí, escàndol, sí, és perquè tot el Corte Inglés devia ser un submarino que devies quedar col·locat només d'entrar. I la roba, una pudor que devia fer allò.
No te la treus.
A més, entre tots els clients que tastessin el cigarro entraven en un concurs de cigarrillos para un año.
¿Para un año?
És molts, eh? que bueno, no, molts depèn de quan fumis, perquè calculaven que eren unes 300 cajetilles de tabaco per client.
Carai, home, està bé, eh?
Sí, no
són gairebé una caixeta al dia.
Bueno, clar, sí.
Sí, és veritat.
Vull dir, sí, ja, home, ja és una bona quantitat.
Va, i acabem amb una notícia curiosa. S'havien perdut 1.000 pollets al Albacete.
Ui, pobrets.
Va ser una cançó d'èxit que ho va petar fa molt temps.
Sí, però... perquè anava a dir, ah, ja veuràs, ara...
Què passa? He tocat una...
No, que no ens la podem treure al cap.
Ah, no.
Ja, no, ens quedarà allà. Escolta'm, no, problema, no?
No he trobat tantes cançons de pollitos.
No passa res.
Els pollets s'havien perdut en el quilòmetre 100 de la carretera de Jaén, i dius, com? Doncs la notícia no explica el com. És aquestes coses estranyes que fan aquestes...
Es van desorientar, potser, pobrets.
Els pollets van sortir de la granja i van arribar al quilòmetre 100.
I no t'ho expliquen.
No ho expliquen. Se suposa que sortia d'un camió que va perdre un millar de pollitos vivos debidamente alojadas en sus cajas.
Debidamente.
Però dius, com perds un millar de pollitos en sus cajas i no te n'adones?
No,
però és que, a més a més, les cajas queden intactes al mig de la carretera en el quilòmetre 100. És tot com molt estrany.
Molt estrany.
I el més estrany, no els van a buscar.
Ai, com que els van deixar allà i...
Sí, llavors què van fer? Pues els mis pollets estaven esperant a l'Ajuntament de Villapalacios, que era el poble més proper del quilòmetre 100 de la carretera de Jaén, esperant...
Però què vols dir, que van anar a l'Ajuntament, els pollets?
Algú els va portar...
No, seu propi peu.
Anaven amb caixes, que no són els picapiedra.
No van poder sortir. No van poder sortir de les caixes.
Clar.
Perquè.
Els van portar...
Debidamente...
Sí, com sí, ho diu, sí, la notícia ho diu.
Alojados
sí,
en cajas.
Alojados en cajas.
Aleshores els van portar allà a l'Ajuntament i estaven esperant que el descuidador transportista s'adonés que havia perdut la càrrega en algun moment i fes marxa enrere per anar-los a buscar.
Vinga, doncs, aquest pollito pio. A veure, Marta Jarque,
digue'm.
Que se'ns ha passat l'hora. En qui fem la digestió avui?
Vols saber?
Home, per favor.
Doncs mira, avui parlarem amb l'Òscar López, que és l'alcalde de Cabezón de la Sal, i amb ell parlarem de sequoies.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin, o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, abans us explicava ara la Jarque, viatgem aquest dilluns fins a Cantàbria, concretament a Cabezón de la Sal, al municipi, i tenen un magnífic bosc de sequoies autòctones que està en perill per una moda que s'ha estès entre els seus visitants. Us estareu preguntant quina moda és aquesta? Doncs abraçar, Jarque, el tronc dels arbres.
Tu has fet mai això, no? D'anar a un bosc i que et diguin tu abraça per l'energia, l'arbre...
He hagut de fer coses que no... Però anem a fer cas al que diu l'alcalde de Cabezón de la Sal.
Mira, exacte, ell diu que els arbres no s'haurien d'abraçar en general, però en aquest cas ens trobem amb que aquesta pràctica, clar, està desgastant les escorces d'aquestes sequoies fins al punt de posar en perill la seva salut. L'alcalde de Cabezón de la Sal ha fet aquesta crida als visitants amb un missatge clar i contundent. Diu, deixeu d'abraçar les sequoies. Per desgranar una mica aquest tema, és un plaer saludar a aquesta hora de la tarda el senyor Òscar López, que és alcalde de Cabezón de la Sal. Alcalde, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues con un día lluvioso típico de Cantabria, en este otoño.
Claro, es que nosotros aquí sufrimos que no tenemos lluvia y esto está muy mal repartido, alcalde, ¿eh? Porque aquí no hay manera de que llueva.
La verdad que sí, pues aquí hemos tenido hasta ahora un tiempo excepcional y esta borrasca que ha entrado en la península pues también nos afecta a nosotros y hoy tenemos un día lluvioso, no mucha lluvia, pero un día lluvioso.
Claro, alcalde, a ver, hoy no estamos aquí para hablar de para hablar del tiempo, hay un tema que nos preocupa más después de también de leer su comunicado. ¿Cómo tenemos las sequoias, alcalde, a esta hora de la mañana? Porque hemos visto fotos y no estamos muy optimistas.
Ya llevan las sequoias un tiempo un poco pachucha. No las 848, pero sí al menos 30 o 40, que son las que los visitantes del bosque de sequoias las tocan, las que abrazan y la verdad que está, pues la corteza, que es la piel, pues está delicada.
Claro.
Y desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, pues estamos preocupados porque es un bosque singular de secuoyas y queremos protegerlo, lógicamente.
Claro, lógico. ¿Usted entiende esto, alcalde, de esta moda de ir a abrazar los árboles? Porque esto cada vez está más de moda y algunos no lo acabamos de entender.
Pues yo pienso que a lo mejor es por eso de que la naturaleza te transmite la energía y a lo mejor la gente quiere capturar la energía, pero nosotros hemos recomendado en todo momento, no solo en el bosque de las secoyas, sino en cualquier parque público, pues que se respete a la naturaleza y lógicamente a lo mejor la gente se cree que abrazándolo no hace ningún daño y a lo mejor una persona o dos no, pero con toda la cantidad de visitas que tenemos en el bosque de las secoyas a lo largo del año, sobre todo lo que es en julio y en agosto, pues han perjudicado a los árboles.
Claro, ¿hasta qué punto han perjudicado a estos árboles? Porque veíamos imágenes de los troncos, ¿no? Sobre todo en la parte inferior, muy, muy desgastados. ¿Tenemos que sufrir por la salud y la vida de estos árboles?
Pues es que son árboles, además de un crecimiento muy lento, y es difícil que esa corteza se vuelva a regenerar con el perjuicio que significa para el propio árbol.
Claro.
Porque una vez que le debilitas a través de su piel, pues estás debilitando todo lo que es el árbol. Y no solo los abrazos que decimos que con esto de las redes sociales pues queda muy bonito abrazar un árbol que tiene a lo mejor un metro de diámetro entre dos o tres personas. También la misma erosión de todas las personas que visitan el bosque ha hecho que muchas de las raíces de los árboles estén al descubierto ya, con el perjuicio que también ocasiona.
Claro, porque estamos hablando, alcalde, de 200.000 visitas anuales. Claro, esto en un bosque que es grande, pero que claro, contaba que unos 8.000, Cabezón de la Sal tiene 8.000 habitantes. No sé si os veis desbordados y cómo se organiza esta maramunta de gente, recordemos, 200.000 visitantes anuales. No sé si hacen colas, cómo se organizan para visitar y abrazar estas secuoyas.
Son 2.5 hectáreas de bosque y hay un aparcamiento para a lo mejor, vamos, aproximadamente para 120 vehículos, dos aparcamientos. Y como está abierto al público,
sí,
que no está cerrado, que es lo que realmente nos preocupa, que no hay ningún tipo de control en los accesos,
claro,
ni nada, no deja de ser pues un bosque para el visitante donde no se pone el cuidado que a lo mejor se pudiera poner en el Museo del Prado, por poner un ejemplo.
Claro.
Y es lo que a nosotros realmente nos preocupa. Ahora hemos visto datos del Capricho de Gaudí, que está a 10 kilómetros, en comillas, 300
sí,
visitantes anuales. Pues nosotros decimos que 2 de cada 3 que ven el Capricho de Gaudí pues van a ver el bosque de secoyas.
Hacen la combo, ¿no, alcalde? La combo pues artística y espiritual también, con abrazando estas secoyas. Claro, ¿cómo podemos regular este tránsito de gente? Es decir, ¿qué medidas tomarán para intentar frenar esta degradación de las secuoyas, alcalde?
Pues nosotros lo que hemos hecho es dirigirnos a la Consejería de Turismo y a la Consejería de Desarrollo Rural, porque este monte es un monte de utilidad pública que ya en el año 2003, a través de un decreto del gobierno de Cantabria,
sí,
se declaró monumento natural.
Ajá.
Entonces, ¿qué proponemos? Pues, por un lado, limitar el número de visitas, a lo mejor a través de visitas guiadas por el propio bosque, y a la vez, pues hay ya 1.200 metros de una pasarela elevada que le hace accesible el bosque, pues a lo mejor fijar una serie de pasarelas que vayan entre el propio bosque,
claro,
y a la vez impidan que se toquen los árboles.
Claro.
A los árboles.
Porque estas secuoyas, alcalde, ¿se pueden regenerar estos troncos o ya el daño está hecho y ya tristemente se tienen que quedar así?
La corteza, nos han dicho expertos, que regenerará, pero que costará muchísimo tiempo, porque bueno, son unos árboles de crecimiento lento, y entonces es probable que esa corteza, a lo mejor dentro de 20 años sí que ese deterioro está un poquito más elevado,
claro,
y se ve menos, pero la verdad que le va a costar.
Alcalde, ahora que no nos escucha nadie, ¿usted ha abrazado alguna vez, ha tenido ya la curiosidad de abrazar alguna secoya para ver qué se siente?
Pues la verdad es que no. Y como curiosidad diré
que en el centro de Cabezón de la Sal hay dos secuoyas que están justo en el instituto y a nadie del pueblo de la villa le ha dado por abrazarlos. Es curioso cuando lo hablamos, cómo la gente... Yo creo que esto se ha viralizado también a través de las redes sociales.
Es que,
claro. Entonces entendemos que estos últimos años, con el boom del Instagram, de Twitter y de lo de Twitter, pues que la gente se hace la foto abrazando el árbol y queda muy bonito en redes sociales.
Claro.
Pero los dos que están en el centro del pueblo, lo que decíamos antes, 8.300 vecinos más los turistas que podemos tener en verano, nadie se ha abrazado.
Nadie hace caso a estas dos secuoyas. Oye, no. A lo mejor, alcalde, lo que deberíamos hacer es intentar hacer viral algún otro monumento o de Cabezón de la Sal. No sé qué tienen en el pueblo que a lo mejor pudiera también interesar a los visitantes y derivar allí un poco, que toda la gente vaya pues a este bosque de secuoyas y os venga a visitar, que seguro que tenéis cosas muy interesantes en el pueblo.
Porque tenemos... Por un lado, un poblado cántabro.
Imagínate.
De cómo era la vida hace 2000 años en Cantabria.
Esto es el punto más interesante de todo el pueblo, el pueblo cántabro.
No, el poblado cántabro, fíjate lo que tenemos. Tenemos un museo textil.
Ah.
Y en Cataluña el sector textil fue muy importante durante la Revolución Industrial.
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos lo que es Textil Santanderina, y Textil Santanderina ha montado el museo textil, que se ve desde que te enseña, desde que llega el algodón a fábrica hasta que sale el tejido ya tejido, confeccionado.
Claro.
Eso no es nuestro museo textil. Y también tenemos el Museo del Traje de Regional. Y también tenemos un calabozo, o sea que tenemos varias cosas para visitar.
Pero el calabozo para visitar, o para los que no se portan demasiado bien, o sea, ¿está en funcionamiento o es solo para visitas?
Afortunadamente es solo para visitar, porque como la gente se porta bien, porque entendemos además que esos que abrazan a los árboles no lo hacen con mala intención o con mala fe. Vamos a intentar, ahora que ha surgido este pequeño boom,
sí,
a nivel mediático, pues que la gente se conciencie,
claro,
y que no abrace a los árboles.
Claro, claro, está muy bien. Y mira, también hemos puesto Cabezón de la Sal en el mapa. Recordemos, pues mira, los que quieran visitar el pueblo, tenéis este poblado cántabro, este museo textil, el museo del traje regional y este calabozo, que a mí personalmente, alcalde, es lo que me interesa más. Me hace mucha gracia este calabozo. A lo mejor un día nos dejamos caer y os hacemos una visita. Señora Óscar López, alcalde de Cabezón de la Sal, muchísimas gracias por atendernos y esperemos, bueno, que el problema con las secuoyas se acabe solucionando por el bien de todos.
Muchas gracias a vosotros por ser el altavoz de Cabezón de la Sal.
Muy amable, alcalde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
A veure, Xeri,
Què passa?
No, a veure, els xerifs tenen... Fred no tenen.
Bona tarda. Bueno, mira, estava pensant...
I tens aquí...
Mercè, ets...
Què? Ai, què diu?
Com Josep Cuní, que té fama de que té... Que ets molt bona amb els teus programes, però té fama de tenir els estudis... molt freds, i tu també, eh? És una nevera.
No, home, no, que és una nevera.
I tant.
Que... No, home, no.
I tant.
Mira com vaig jo.
Amb màniga curta.
Sí.
Sí, perquè això és una ràdio, no sé si...
Ai, bueno, pues...
Amb màniga curta. Va, tens calor,
fort, eh?
Tens calor.
Jo sempre tinc calor.
A qui li parles, ara?
A qui li parlo? Doncs parlo a la Marta Medina, perquè la nostra... a la vida pràctica ja sabeu que tenim la Marta Medina, també la interpretació simultània, i la tenim aquí.
La jo sóc la becària...
Tot això ho has
o sigui,
de
tot
dir.
Tot això és la becària, saps?
Tot això ho has de
tot
dir.
Tot això és que venim ja des de l'inici. Tu per què no ens escoltes? Sí, sí, avui ve, avui ve amb ganes de gresca.
Estan aquí tota l'estona?
Tota l'estona fins que pugui, Pau Massim. Vale, que tens molt d'interès.
Ah, no ho sé, no ho sé. I, però no parlarà, vols parlar?
Deixa-la, deixa que està fent les seves coses. Tu, a veure, jo vull escoltar tu parlar.
Què passa?
A veure, què passa? Oh, què passa? T'ho has de preguntar tu. Què passa?
No, perquè després em critiques...
Qui et critica? Jo et critico?
Sí, perquè després fora antena dius... No portes els temes que jo vull.
No és veritat, això.
Sí que és veritat, Mercè. Sí, sí, sí. Sí que
Marta
és
Medina, interpretació simultània, va fent així amb el DVD. Va fort, el Pau. No, jo et dic, jo els temes que no portes, ja te'ls diré jo.
Ah, vale, doncs digues quins temes vols.
Jo tinc un apuntat. No, va, a veure, parla, a veure. Demà dimarts, què passa demà dimarts? Important.
Demà dimarts, nova sessió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, i com que el que es va celebrar al setembre es va aplaçar la votació de l'oficialitat del català, doncs demà es torna a portar a votació. El govern català està fent força pressió a Europa. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, la setmana passada es va reunir amb ambaixadors a Madrid. A finals de setmana van fer una presentació d'una campanya de publicitat per defensar que el català sigui oficial a la Unió Europea, una campanya que la Generalitat inclourà en diversos mitjans europeus, però que, a més, n'ha regalat els drets per si qualsevol altre mitjà o entitat o qui sigui vol reproduir-la, doncs ho pot fer de franc. Avui, entitats com Òmnium, la Cambra de Comerç de Barcelona, etcètera, etcètera, han fet un acte en què, per exemple, l'actor Sergi López ha llegit un text. També van fer una campanya, per exemple, Sergi López ha llegit el text en francès, com que és molt conegut a França per haver treballat allà molts anys. Pep Guardiola, etcètera, sortien diversos personatges coneguts a Europa defensant l'oficialitat del català. Doncs demà, nova votació.
Però això no els portaràs, és a dir, aquesta nova votació, qui implicarà?
Aquí... Europa passa el de sempre, que Europa necessita unanimitat. I llavors, només que un país no ho vegi clar, doncs es tornarà a aplaçar una vegada més. En l'anterior ocasió hi havia dos temes. Un era més econòmic, que era... tot això suposa un cost de traductors, d'incloure el català en tot el tema de traducció que comporta la Unió Europea. L'estat espanyol, el govern de Pedro Sánchez, va dir que si era aquest el problema, ells ho pagaven. Llavors, sembla que és més una qüestió política. Va ser força sorprenent, perquè tothom pensava molt en França, que França podia ser el gran escull, en el sentit que el català es parla a França, a França hi ha moltes llengües també regionals en aquest sentit, i podria ser el gran escull, el gran aliat, segons com, d'Espanya, per evitar que el català fos oficial. Però després va resultar que qui més pegues va posar va ser Finlàndia i Suècia. Tampoc s'acaba d'entendre ben bé per què. Finlàndia té 5 milions de parlants, el finès, Suècia en té 10. Clar, hi ha gent que diu que els hi faria... cosa que un idioma com el català, que té un territori de parla de 10 milions, clar, es col·locaria al nivell del suec i per davant del finès, i això potser no faria molt d'il·lusió, però ells deien que no. De fet, va ser el moment aquell en què va sortir el ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, que va parlar en català, va dir que admirava molt la cultura catalana, va parlar també una mica en castellà. De fet, em sembla que havia explicat que no sé si va fer un Erasmus o una estada aquí a Barcelona, o sigui que van dir que en principi no era aquest el problema. S'haurà de veure. S'haurà de veure què passa. Demà, veurem, nou assalt.
Vinga, doncs aquest dimarts 24 d'octubre i també dimarts aquí a casa nostra.
Sí, aquí al Parlament es farà un ple al Parlament de sobre renovables. Aquí n'hem parlat, hem explicat diverses notícies relacionades amb renovables, per exemple, que el govern va fer un decret el 2021, ara fa 2 anys, per intentar impulsar-les, però que aquest decret no es va traduir en contractar més tècnics, perquè al final el problema que hi havia era un coll d'ampolla, un embut burocràtic a l'hora d'aprovar aquests projectes, valorar-los, etc. Es va tirar endavant el decret, però no es va contractar el personal necessari per tirar-lo endavant. Després, sembla que sí, que es va resoldre aquesta situació, i el govern... De fet, aquí la història és que el govern es planteja que el 2030 la meitat de l'energia que es consumeix a Catalunya sigui font renovable, això vol dir d'aquí 7 anys, uh-huh. i que el 2050 sigui el 100% de l'energia. La setmana passada es van presentar diversos projectes que comportarien 1.000 megawatts en instal·lacions aquí a Catalunya, però ni de lluny s'arribaria a aquestes xifres, vull dir, es tardaríem més anys. Si no s'accelera, es tardaríem molts més anys. Aquí també hi ha el debat territorial de si s'ha d'apostar per grans parcs de plaques solars en camps agrícoles, o si el que s'hauria de fer és aprofitar les teulades, els polígons industrials, totes aquestes zones, per instal·lar aquestes plaques solars. Sobretot aquí a Catalunya és plaques solars. També hi ha el tema dels parcs eòlics, sobretot allà a Roses, davant del Cap de Creus, però clar, aquí de vent no en tenim tant. Llavors hi ha aquest debat. Clar, aquí també hi ha un tema de que al final Esquerra Republicana, com que té aquesta necessitat de trobar socis, el PSC i Junts estan més a la banda de facilitar aquests parcs, etc. Llavors la CUP, els comuns, no tant. Llavors constantment ha d'estar fent equilibris. És el que té governar amb 33 diputats amb una majoria de 75 al Parlament.
I a tot això la CUP què hi diu? Dissabte, no? Futur de la formació
dissabte,
política.
Dissabte, sí, dissabte. Aquest dissabte aquí al costat, al Parc de l'Espanya Industrial, es coneixeran, si no es coneixen aquesta setmana, que a vegades passen aquestes coses, que es van coneixent noms, però s'han de conèixer els 17 membres d'aquest grup que ha de liderar aquesta renovació de la CUP. Que ja va haver aquell primer moment la dimissió, la retirada de la política activa d'Eulàlia Reguant, després de 8 anys de política. Aquesta renovació arriba després de les derrotes, semiderrotes, perquè al final la CUP per primera vegada està governant una de les 4 capitals de província de Catalunya, Girona, amb Lluc Salelles, però no és ben bé la CUP, perquè és un...
Guanyem.
Un grup és Guanyem Girona, que és una mica més ampli. Segueix governant a Berga, però no ha aconseguit entrar a Barcelona, tampoc a Lleida. Va perdre representació, va perdre pes, també va repetir els 2 diputats al Congrés que va aconseguir les últimes legislatives espanyoles. Llavors està en aquest moment de veure cap on va i què fa i què planteja. Llavors aquestes 17 persones seran les encarregades de liderar aquest procés, crear ponències, crear grups de debat, que també es portaran a les assemblees territorials, etc. Llavors, el 2024 s'ha de fer una gran assemblea nacional per concloure aquest procés i renovar lideratges i al final la guia del partit.
Doncs estarem pendents també aquest acte de la CUP, aquest debat de la CUP d'aquest dissabte, i també el mateix dissabte ens proposes també un altre esdeveniment, en aquest cas més...
Dissabte...
Lúdic.
Lúdic. Bueno, depèn. Això.
No, clar, és veritat.
Hi ha gent que li agrada, no, els sí. plens al Parlament o els congressos polítics. Tot és lúdic, si t'agrada.
Sí, és veritat, sí.
Però sí, dissabte hi ha el clàssic Barça-Madrid a l'estadi Lluís Companys, a l'estadi Olímpic, a 4:45, el partit dels xinesos. Sí, no em miris així, és el partit que es juga a 4:45 de la tarda pel mercat asiàtic.
Perquè ho puguin veure ells.
Sí, per la televisió.
T'ha enfadat?
Jo?
Sí.
Home, una mica. Una mica perquè no són els horaris habituals del futbol espanyol i europeu. I al final, jugar a aquesta hora pel guany televisiu d'empreses privades, doncs...
Però escolta,
no em sembla gaire bé.
Val,
però et trenca la tarda. A més, és una mala hora, pel Barça.
Per què?
Perquè quan juga a la tarda, sí, surten adormits sempre. És l'hora de la migdiada.
Sí.
I surten adormits. I si juguen com van jugar ahir contra el Bilbao, contra el Madrid, no...
No, mireu, parlarem avui a la tertúlia esportiva. Tenim en Dani Solsona i en Josep Maria Minguella al final del programa.
A veure si coneixen el Marc Guiu, perquè jo no sabia ni qui era.
17 anys.
17 anys.
23 segons. En 23 segons.
A Guiu va i moldre, que diuen.
Sí, millor dit. Escolta, a veure, ara et puc dir el que trobo a faltar?
Mira, perdona.
A veure si ho diu.
Perquè hi ha la samarreta especial dels Rolling Stones pel partit.
D'aquí?
Del Barça, dels Rolling Stones.
Sí.
Què passa?
No res, digues.
Que costa 300 euros, no, 400, perdó. Sí. I 3.000 euros, la que és firmada per tots els jugadors, ja estan esgotades.
Sí.
Ja estan esgotades a la web i...
Va costar més la de Rosalía i la de Drake? Pot ser, no?
No, jo diria que...
Que també es van acabar així
preu...
ràpid.
Ah, sí. Les què samarretes. Dius, el preu o si es van esgotar igual de ràpid?
La samarreta, si es van esgotar ràpid.
Ah, no ho recordo. Potser,
jo crec que potser no tan ràpid, eh?
No.
Diu el Ferran que la pròxima ha de ser la Ludwig van.
Ah, mira.
Què et sembla? Que d'aquí res estan amb nosaltres, eh?
Estaria bé.
Avui fem el cafè de les 4 amb el Quim Carandell i l'Andreu
Galofri. Abans...
Què?
No et deixaré. Abans, aquesta setmana dimecres, el Barça té Champions, també a l'Estadi Olímpic, contra el Shakhtar, ucraïnès.
Sí.
I el Girona juga divendres a les 9 contra el Celta, a Montilivi. Col·líder.
Molt bé, col·líder.
A veure si...
Què?
Entre el Girona i el Barça, doncs...
En fem un.
Un català líder i el Madrid, doncs, tercer o quart.
Et puc dir ja el que trobo a faltar,
a veure,
o no?
Va, què trobes a faltar?
Dijous.
Ah, perdó. Què? I que ja hi ha les samarretes del Barça, aquestes esgotades, i ja n'hi ha que s'estan revenent a Wallapop.
Ja?
Sí, sí.
Per quan?
No ho vull mirar, no ho vull ni mirar. No vull saber el disgust.
Tu t'ho compraries?
No. No... Perquè no...
Per què?
És que d'un altre grup potser sí, però dels Rolling no em diu res.
La Rosalía t'hauries agafat?
Mira, doncs no et digués dir que no. La Rosalía encara sí.
No
promocionant els cantants locals.
Mira la Medina, que ens estava enviant ens està ensenyant.
Acaba, que no la deixes parlar.
Ai, Déu meu, què toma?
I què et diu? No, però explica què t'està dient.
No ho sé, no ho estic veient.
Ah, perquè no hi veus.
Curta de vista.
Les samarretes, a la rebenta.
Sí.
Mira, mare meva, 800 euros, 700 euros, 500 euros.
Bueno, molt
la que
bé,
no
escolta,
està firmada.
Dijous, què passa dijous?
Gràcies. Què passa dijous? No sé, moltes coses. Què passa?
Comença l'inèdit, Pau Massip.
Ah.
El festival inèdit.
Però jo sóc del de Sitges.
Sí, clar.
L'inèdit és el de la música, no?
Un dels...
No? Quin és?
Sí, és el de la música, els documentals de
documentals
música.
Sobre música.
És un dels, podem dir, festivals més importants de casa nostra, al nivell de Sitges. Entre ells, té tant gana, hi haurà... Que serà, bueno, que va aixecar molta polèmica per a tot el documental, saps, els concerts que va fer...
Per què ha aixecat polèmica?
No, bueno, perquè per com es va rodar, per com es va fer... Tu saps els concerts de Cetangana, o no? Què riu, què et
passa?
Diuen?
Què passa amb el Cetangana?
Bueno, però com es va gravar, que era com si estiguessis dins un videoclip, llavors t'expliquen tot el com es va fer des de dins.
I perquè hi ha polèmica?
Bueno, hi ha polèmica perquè era la primera vegada que... Ja saps que es treu polèmica de tot, i era la primera vegada que es feia. I d'entre d'altres també Peter Doherty, que també estarà en un dels grans esperats documentals en aquest inèdit, i de fet us ho explicarem també, perquè de fet aquesta setmana tenim a l'Olga Vallejo.
I David Bisbal no hi serà?
David Bisbal.
Estrena documental.
És veritat. Tu ja l'has acabat de veure o no?
No, encara no. Està molt bé.
Sí? T'ha agradat?
Sí.
I dissabte al teatre t'ha agradat, també?
Sí.
Molt bé. Escolta'm, Pau Massip, res més a dir?
No.
O què? Ja està?
Sí.
Va, doncs anem amb la gent. Què?
No sé.
Ja està,
vinga.
Ja està. Va, que anem amb Pau Massip, que vagi a fer les seves coses.
Bueno, dinar.
I a dinar, entre d'altres. I nosaltres anem a parlar amb la gent de Verificat.
Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que encara ens queden uns minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda. Durant els mesos d'estiu s'ha viralitzat un trastorn intestinal anomenat SIBO. A TikTok està ple de vídeos de noies explicant la seva experiència amb aquesta alteració. L'etiqueta Coixinet SIBO acumula ja més de 600 milions de visualitzacions a la plataforma. A més, diverses influencers han compartit les seves històries amb aquest SIBO a través de stories a Instagram i les cerques a Google s'han disparat. Doncs bé, per parlar del SIBO, avui saludem els companys de Verificat. Ja ens escolta, de fet, la Sílvia Gómez Araujo, que és fact-checker de ciència a Verificat. Sílvia, com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè, bona tarda. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Res, a nosaltres per tenir-vos cada dilluns. Sílvia, ens hem de preocupar per aquest SIBO?
Bé, és cert que, com has dit, el SIBO s'ha fet viral a les xarxes socials durant els darrers mesos d'estiu, però realment, segons els experts consultats per Verificat, no ens hem de preocupar pel SIBO en si, sinó més aviat per l'estil de vida de les persones i l'augment de patologies intestinals que s'està donant en la població avui en dia i que és el que realment està originant aquest trastorn.
Clar, però jo crec que és interessant, Sílvia, explicar què és el SIBO, no? Per fer èmfasi en que no és una malaltia en si, sinó una complicació d'altres patologies.
Exacte. El SIBO és un sobrecreixement bacterià de l'intestí prim, i que s'anomena SIBO per les sigles en anglès, i bé, és un fenomen que està causat per un augment anormal dels bacteris que habiten l'intestí prim, particularment uns que no es troben habitualment en aquesta zona del tracte digestiu i que colonitzen l'intestí prim. Llavors, és això que has dit, no és una malaltia, sinó que és una complicació d'altres patologies, com poden ser la diabetes, la síndrome de l'intestí irritable, malaltia de Crohn, o algunes intoleràncies, o la celiaquia. I, per tant, són diverses malalties les que poden originar aquest SIBO. I, bueno, a més, segons experts consultats per Verificat, a més de ser una complicació d'aquestes patologies, també pot ser el resultat de mals hàbits alimentaris o de l'ús inadequat de certs productes farmacèutics que poden alentir aquest moviment intestinal i afavorir que creixin més bacteris en aquesta zona. I també es pot donar, en alguns casos, com a conseqüència d'algun procés quirúrgic, ja que aquests tipus de processos generen modificacions anatòmiques al tub digestiu i també podria generar-se per això. Però principalment és una complicació d'altres patologies.
Val, d'acord. Mira, ens ha quedat claríssim ara, Sílvia, però ara que estaves parlant, no?, del nostre sistema digestiu, el nostre intestí prim, més concretament, està colonitzat per milers de milions de bacteris anomenats microbiota intestinal. Què són?
Sí, exacte. De forma habitual, normal, saludable, que diguem, el nostre intestí està colonitzat per milers de milions de bacteris que són la microbiota intestinal i que tenen un munt de funcions essencials, com poden ser la digestió, la defensa, davant possibles infeccions o el desenvolupament neurològic. I això seria la microbiota intestinal. Què passa? Quan es dona una proliferació excessiva d'aquests bacteris és quan es poden desenvolupar diversos problemes, entre ells el SIBO.
Clar. Llavors, perquè potser ara ens estan escoltant gent, Sílvia, que això ja passa, i dius, va, però quina simptomatologia provoca, no? I el per què?
Clar, el problema és que té una simptomatologia molt inespecífica, perquè al créixer aquests bacteris de forma excessiva a l'intestí, com que els aliments passen per l'intestí prim, quan passen per allà, aquests bacteris els fermenten, però com que tenim un sobrecreixement, els fermenten massa i hi ha un excés de gas a l'intestí. Llavors es donen símptomes com ventositats, inflor abdominal, distensió, diarrea, restrenyiment. Què passa? Que és això, que tots aquests símptomes són molt inespecífics i poden correspondre a moltíssimes patologies de l'intestí. I és per això que és molt complicat fer un diagnòstic, perquè realment s'ha de veure d'on prové aquest SIBO. Llavors, per tractar el SIBO, hem de detectar primer la causa que hi ha al darrere.
Sí, la causa principal, no? Diguéssim, Sílvia, perquè quan hem de consultar l'especialista, no? Què és normal sentir després d'un àpat i què no? Però moltes vegades ens sentim com molt pesats o el que tu deies, no?, que podem tenir aquests símptomes, per exemple, de diarrea o restrenyiment, i això és com molt habitual, o no? Per això t'ho preguntem, Sílvia.
Exacte, nosaltres teníem els mateixos dubtes i vam consultar experts de Vall d'Hebron i Hospital Clínic i ens van comentar que sí, és normal que hi hagi una producció de gasos després de la digestió, o bé això que has dit, de que notem una sensació de pesadesa després d'haver menjat algun àpat abundant. El que no seria normal, o no estaria considerat normal, és que aquests símptomes siguin diaris, afectin a la nostra qualitat de vida, o que hi hagi una inflor abdominal i acompanyada d'altres símptomes com malestar. Tot això no seria normal i sí que és en aquests casos quan cal consultar un especialista.
Val, el problema del SIBO entenc que té aquesta simptomatologia que tu ens explicaves, Sílvia, com inespecífica, i cal trobar aquesta causa subjacent per poder-lo tractar. Però com es detecta el SIBO? És a dir, hi ha un test concret per detectar aquest tipus de trastorn?
Doncs sí, el test més habitual que es fa servir avui en dia és el test d'aire aspirat, que és bàsicament que el pacient que sospita que pot tenir SIBO ingereix una solució amb aigua i glucosa o algun altre sucre i es van fent diferents mesures de l'exhalació del pacient per veure quina quantitat de metà i hidrogen exhala aquest pacient. És a dir, si hi ha un excés d'aquests gasos generats per un excés de bacteris, per un sobrecreixement bacterià, que seria el SIBO, o no. Llavors, normalment aquesta eina és útil quan es du a terme sota condicions adequades i ho fa una persona experta. El que passa que moltes vegades, al ser un test molt inespecífic, dona molts falsos positius i negatius. I llavors aquestes proves podrien tenir resultats erronis quan la persona no ha fet bé el dejuni previ a la prova o quan s'ha pres algunes medicacions que no s'hauria d'haver pres abans, etc. I llavors, tot i que aquesta sigui la prova més freqüent, en molts casos és necessària la confirmació posterior amb endoscòpia i cultiu al laboratori, fins i tot estudiar la història clínica
no, del pacient.
Exacte, per acabar-ho d'esclarir d'on prové.
I un cop ens detecten si tenim SIBO o no, en el cas que el tinguem, es pot tractar d'alguna manera?
Sí, el que passa que, com hem dit, que la seva causa pot ser tan diversa, el tractament dependrà de la causa, és a dir, no serà el mateix si tens un SIBO derivat d'una diabetis que si tens un SIBO derivat d'una celiaquia. Per tant, podria anar el tractament des de modificacions de la dieta fins a prescripció d'antibiòtics. Per tant, és això que dèiem, que qualsevol persona que no té aquests símptomes, lo important és no autodiagnosticar-se i anar a un especialista per veure què és el que t'està originant aquest SIBO i quin tractament seria el més adequat, no tractar-se un mateix.
Avui estem parlant aquí de fabricació pròpia d'aquest trastorn intestinal, és el SIBO. N'estem parlant amb la Sílvia Gómez Araujo, fas checker de ciència de Verificat, perquè de ben segur que aquests dies a les vostres xarxes socials, al vostre WhatsApp, haureu rebut aquest missatge de jo tinc SIBO, no, Sílvia? Clar, hi ha realment un augment de les malalties digestives? Teniu constància vosaltres de la població? I si és així, per què? I què n'opinen els experts?
Sí, doncs sí que és cert que s'està detectant un augment de problemes digestius a la població, segons els experts, i les possibles causes que ens han donat seria vida moderna molt estressada, menjars de mala qualitat, additius alimentaris o consum elevat de fàrmacs. Però cal dir que no tots aquests problemes digestius, no tot és SIBO, i per això cal estudiar bé les possibles causes. A més, tenim dades de la Guia de Maneig de Trastorns Funcionals Digestius d'Atenció Primària, que ens diu que una de quatre persones presenta una malaltia funcional digestiva. Per tant, sí que hem detectat que hi ha un augment i podria ser donat per aquestes causes que ens donaven els experts.
Clar, el que ens ha cridat molt l'atenció també, Sílvia, justament aquesta segona part que et deia, no? El per què ara de cop i volta, no? Estem rebent com molta... S'ha fet viral, no?, a molta gent que deixa constància que té SIBO a les xarxes o a través d'aquests missatges de WhatsApp. Què fa, doncs, que... No sé si vosaltres ho heu investigat, eh? Què fa que una patologia es faci viral a les xarxes?
Sí, doncs, mira, ho hem notat moltíssim, com has dit, a xarxes com TikTok o Instagram, que està ple de vídeos de gent que comparteix les seves històries amb SIBO. Primer de tot, ara tot es difon molt ràpid a xarxes socials i, com hem comentat, és cert que està havent aquest augment de malalties funcionals digestives a la població causat per l'estil de vida. Llavors, la gent comparteix aquestes experiències i, com que el SIBO té uns símptomes molt comuns i la gent s'hi pot sentir identificada fàcilment, perquè tothom ha tingut inflor abdominal o malestar alguna vegada, és fàcil que aquest tema es faci viral i que aquestes persones acabin anant al metge per fer-se la prova. I en part per això s'ha fet viral. Després també tenim cerques a Google que ho sap tot, no?, entre cometes.
I... Ho sap tot, ja ho pots ben dir, clar.
I, que...
I ens confiem en ell, directament.
Exacte, les persones es confien, s'autodiagnostiquen i acaben anant al metge preocupats. Llavors, si sumes que sí que hi ha un augment de casos de malalties funcionals digestives, que aquest trastorn té uns símptomes molt similars als d'altres patologies i que molta gent s'hi pot sentir identificada, i que el test dona molts falsos positius, tot això fa que al final el SIBO s'hagi fet viral i s'hagi popularitzat a les xarxes socials.
Doncs escolta, ens has estat de gran ajuda. Moltíssimes gràcies per aquest clip informatiu. Hem parlat amb la Sílvia Gómez Araujo, fact-checker de Ciència de Verificat. Si teniu, voleu més informació, sabeu que podeu entrar a verificat.cat, no, Sílvia? I allà trobareu tota la informació. Una abraçada ben forta, Sílvia.
Exacte, moltes gràcies, igualment. Una abraçada. Però m'han veït un
estrany sentiment. Aquest estrany sentiment que compartirem tot seguit aquí al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 23 d'octubre. Primer de tot anirem al butlletí informatiu amb la Sandra Comèdia del Xavi Toscano, i a la tornada amb nosaltres avui farem el cafè de les 4 amb la Ludwig Band. Acaben de treure disc, aquest Gràcies per venir, i d'aquí res amb el Quim Carandell i l'Andreu Galofré el repassarem. Us hi esperem.